El resum de l'any 2024 a Ràdio Olot.
Benvingudes i benvinguts al resum de Ràdio Olot de l'any 2024, un any on la sequera, les infraestructures, els successos o els esports han estat els protagonistes de l'actualitat informativa. Notícies que ens agraden més o menys explicar, però que han estat sempre al peu de la informació més pròxima de l'antena de Ràdio Olot. Avui, per tancar aquest 2024, tirem la mirada enrere i repassem què ha passat aquest any a casa nostra. Gairebé una desena de notícies diàries durant els dies feiners, amb centenars de veus i milers d'històries. Informatius des de primera hora del matí, detalls ampliats durant el migdia i vespre i actualitat en cada hora punta. Moltes hores des d'una banda i sabent que a l'altra banda de l'antena hi sou vosaltres, oients. Comencem el repàs informatiu d'aquest 2024.
Les notícies més destacades.
Les grans notícies s'han centrat especialment en aquest últim darrer tram d'any. Una de les més destacades ha estat el no de la Generalitat al projecte de la piscina municipal coberta. Un fet que us vam avançar aquí a Ràdio Olot i que ens explicava així en Joel Tallant.
Forma del Consell Català de l'Esport tomba l'argumentari dels projectes i informes presentats fins ara per l'equip de govern. El document, que no té en compte el creixement que ha experimentat la població de la Garrotxa en pocs anys, indica que el Club Natació Olot ja pot assumir la demanda i que la construcció d'una piscina municipal coberta podria perjudicar-lo. Que el Club Natació Olot sigui de titularitat privada, diu, no és raó suficient per justificar la construcció d'una piscina nova. L'informe recorda a l'Ajuntament que ja ha arribat a acords previs amb el club per fer-hi activitats dirigides aquàtiques durant el curs escolar. Diu que abans de proposar una nova construcció cal analitzar la possibilitat d'ampliar les places del Club Natació Olot perquè s'adecuïn a la demanda de la població actual. I també assenyala que l'Ajuntament d'Olot ha d'avaluar l'impacte econòmic que una piscina coberta pública que tindria pel club privat i compensar-lo d'alguna manera. La Generalitat tampoc veu clar el nombre d'usuaris que defensa l'Ajuntament per la nova piscina perquè no s'ha tingut en compte, diu, la quantitat de gent ja abonada a altres clubs. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha dit que l'informe és vinculant i pot comportar la pèrdua del finançament exterior necessari per tirar la piscina endavant.
És un informe vinculant, no només per part de la Generalitat, doncs no ens deixa fer la piscina ara en aquest moment tal com havíem previst, sinó que a més no hi hauria cap possibilitat de que obtinguéssim ajudes d'altres administracions, com és el cas, i les esperem, de la Generalitat i de la Diputació de Girona, i per tant doncs ara ens hem de tornar a posar a treballar doncs amb la Generalitat sobre el projecte, saber què és el que consideren que és desfavorable i no els hi agrada, per solucionar-ho i convertir aquest informe desfavorable en un informe favorable.
L'informe de la Generalitat, al qual ha tingut accés Ràdio Olot i Olot Televisió, també desestima la connexió entre el nou edifici de la piscina i el ja existent a la piscina descoberta. I també considera que el projecte no resol moltes de les necessitats de persones amb algun tipus de minusvalia. Tampoc veuen que quedi prou justificat l'impacte ambiental de l'equipament i les despeses que pot ocasionar. Berga ja ha avançat que totes les modificacions que s'hauran de fer alentiran el projecte.
Això no ho podem solucionar en pocs dies, això requerirà més temps i requerirà doncs, que la Generalitat ens indiqui exactament quin tipus d'estudi necessiten, com l'hem de fer, si l'hem de fer a través d'una empresa especialitzada, en fi, que retarda, per desgràcia del que havíem calculat, doncs retardarà la construcció a l'inici de les obres.
L'informe de 4 pàgines acaba dient que la documentació de planificació de la piscina és incompleta i no justifica la necessitat ni la viabilitat de construir una nova piscina coberta a Olot. També es recomana actualitzar el mapa d'instal·lacions i equipaments esportius i recorda que ha de complir les obligacions mediambientals que marca l'Agenda Catalana del 2030. L'alcalde de la ciutat diu que ara cal canviar la percepció de la Generalitat sobre la piscina i demana als grups de l'oposició remar una única direcció en favor de l'equipament.
Jo no en tinc cap dubte de que la comarca doncs, necessita aquesta piscina i la ciutat també. Bé, ha anat com ha anat i sí, agafada en algun sentit doncs, també perquè just abans de les festes d'altura, doncs tampoc altres grups municipals doncs, que tenen representació a l'Ajuntament doncs, van fer unes declaracions com qüestionant. Al final dius, si tots no remem alhora, perquè per fer aquest equipament és molt important doncs, que obtinguem ajudes de la Generalitat, que obtinguem ajudes de la Diputació de Girona, Girona, és a dir, que ens ajudin, que no hagi de pagar tota la ciutat, doncs bé, són obstacles que hem d'anar superant per una obra que la considerem important, necessària, i que a més tots nosaltres, i no parlo només dels dos grups, Esquerra Republicana i Junts, que estem en aquest moment al govern, sinó també el Partit dels Socialistes o altres partits doncs, que tenen representació, ens vam comprometre electoralment quan ens vam presentar a les eleccions doncs, ara fa un any i mig doncs, a fer aquest equipament. També s'ha de donar compliment a allò que has promès i pel qual moltes vegades hi ha persones que t'han votat.
La construcció de la piscina municipal coberta és el projecte estrella d'aquest mandat per part de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot. Els pressupostos de l'Ajuntament per l'any que ve ja inclouen una partida important en el capítol d'inversions destinada a la construcció de l'equipament, el cost total del qual s'enfila fins als 5 milions i mig d'euros.
A banda d'aquest projecte, l'altre que també ha estat protagonista i ja du uns quants anys sento, és la variant d'Olot i les preses. En aquest últim trimestre de 2024 hem conegut el calendari d'una carretera que tot apunta que començarà a ser una realitat aquest any que començarem d'aquí a unes hores, aquest 2025.
Dotar el pressupost de la Generalitat del 2025 amb una partida d'inversió plurianual per la variant d'Olot i les preses per un total de 440 milions d'euros en 4 anys. Amb un primer import per al 2025 de 110 milions d'euros, amb l'objectiu d'assegurar que les obres s'iniciïn aquest proper any i que el ritme d'execució de les mateixes garanteixi que la infraestructura entrarà en servei íntegrament, com a molt tard, a principis del 2029.
I la sequera, què? Continua present? És una de les grans preguntes on hem buscat resposta durant aquest 2024. En Gerard Puigdemont, en el seu dia, ens ho explicava així.
Les pluges dels darrers mesos han ajudat a recuperar els boscos de la Garrotxa. Segons el membre de l'agrupació naturalista de la Garrotxa, Joan Montserrat, entre un 10 i un 20% d'arbres, com per exemple pins, han mort a la comarca, però n'hi ha d'altres que a poc s'han anat recuperant.
Bàsicament el que són boscos caducifolis, són els inars, majoritàriament s'han recuperat. Sí que hi ha alguns sectors doncs, que, com la Serra de Sant Julià o alguns sectors de la Serra de Finestres que van patir més i que els hi ha costat i que hi ha molts arbres que s'han mort, però els alzinars, bàsicament rauredes i fagedes, s'han recuperat i el que falta són les pinedes, que se n'han mort moltíssimes de pinedes. Els que s'han recuperat millor són aquells que tenen un sòl més profund, que ha pogut mantenir les arrels, han pogut mantenir la humitat, i els que tenen un sòl així més de xalions, més pedregós, doncs aquests han patit força més.
Un dels avantatges d'aquesta tardor és que ha fet poc vent i el terreny no ha quedat sec. Durant aquests mesos és quan els arbres poden absorbir bé l'aigua que necessiten per passar la primavera i mesos posteriors.
La tardor no ha estat molt i molt plujosa, però la pluja que ha caigut bé, no com en altres llocs, ja ha caigut a poc, de manera que el terreny s'ha empapat, s'han recuperat algunes deus, s'han recuperat fonts, s'han recuperat pous. Això vol dir doncs, que el sòl forestal, doncs, ara hi ha una retenció d'aigua important. La pluja sempre és important que n'hi hagi, no? I l'hivern també, però ara ja els arbres arriben amb aturada vegetativa, això vol dir que no necessiten aigua. Ara el que estan fent doncs, és aquesta aigua que hi ha en els sòls, les arrels ajuden a retenir-ho, i això de cara a la primavera doncs, anirà bé perquè puguin tirar endavant.
Sigui com sigui, la sequera no s'ha acabat i és per això que és bo que vagi fent plogudes. Una altra qüestió que preocupa és l'estat dels boscos i la gestió que se'n fa d'aquests.
Parlant de natura, on hi ha hagut relleu és el capdavant del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa durant aquest 2024. Joan Pijoan ara l'encapçala, després d'anys encapçalat per Xavier Puig. A nivell de peu de carrer, les consultes i els projectes de barri també han tingut un lloc en l'actualitat informativa. Un dels casos que va portar més cua va ser el de Montolivet i que fa poques setmanes va tornar a començar des d'un altre punt d'inici i així també ho informava en Guillem Guardiola.
Arrenca el procés participatiu Repensem Montolivet. Un procés participatiu nascut a conseqüència de la polèmica generada fa uns mesos quan l'Ajuntament d'Olot va decidir suspendre la consulta sobre la reforma integral del barri. La majoria del gruix del veïnat es va oposar a la reforma i les protestes van arribar fins i tot al ple del consistori que finalment es va fer enrere i va suspendre la votació. Els veïns han estat informats de totes les particularitats d'aquest procés participatiu en la primera reunió informativa que s'ha celebrat aquest dissabte. Les demandes del barri són clares, així ho explica i argumenta el vocal de l'Associació de Veïns de Montolivet, Carles Salut.
El que sí és que el barri està envellit, necessita una reforma i el que volem els veïns és que en aquesta reforma es vegi una mica les necessitats o el barri que volem les persones que hi vivim. vivim. Llavors, la demanda d'un procés participatiu sorgeix justament d'aquest punt de vista, de poder recollir quin és el barri que volem i ja que s'ha de fer una reurbanització tan profunda que el barri que ens quedi doncs, sigui el barri que volem.
Arnau Boix, per altra banda, membre de la cooperativa Estel, encarregada, per cert, de liderar aquest procés participatiu, ha detallat quines han estat les inquietuds dels veïns durant la primera trobada informativa.
La nostra perspectiva, havent conegut a l'Associació de Veïns Montolivet, és que els veïns sí que tenen unes necessitats molt clares de renovació, de rehabilitació del barri, especialment les zones comunes, l'espai públic i el clavegram, i que venen d'un desencant, un descontent amb un projecte de rehabilitació plantejat de reurbanització, plantejat per l'Ajuntament els anys anteriors.
El vocal de l'Associació de Veïns de Montolivet, Carles Salut, també ha parlat de l'alt nombre de veïns que s'han implicat en el procés participatiu.
I sobretot el que recollim és que estem molt contents de l'acollida que ha tingut, la quantitat de gent que s'ha interessat i bé, hem emplenat l'església del barri i bé, ens motiva a veure doncs, que la gent vol participar, té interès, que és el que necessitarem a les jornades que es desenvoluparan entre el gener i el febrer i per les quals animem i encoratgem a tots.
Els veïns han estat convocats a 4 reunions. La pròxima trobada es durà a terme el dia 11 de gener i tractarà sobre la memòria i la identitat del barri, la segona sobre la vida quotidiana, la tercera sobre sostenibilitat i la quarta sobre viabilitat econòmica. La idea és que a través d'aquestes 4 sessions el grup d'experts arribi a unes conclusions que després s'hauran d'incloure en el futur pla de reforma del barri que s'elaborarà des de l'Ajuntament i que els veïns votaran.
També altres projectes destacats com el del Morrot també van ser notícia i van portar cua després de diferents protestes de grups de veïns d'aquest barri. Una de les obres més destacades per la seva banda va ser la remodelació que es va fer fa ja uns mesos i que ja és una realitat a l'avinguda Pere Badosa, davant just del Club Natació Olot. També ha estat un any d'aniversaris, precisament dels 10 anys de la plaça Mercat i també dels 10 anys de l'inici i del punt de partida de l'Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa. El novembre del 2014 no va ser un mes qualsevol a Olot, ja que l'Hospital Sant Jaume passava la història i tota l'activitat sanitària de la ciutat i la comarca es traslladava a l'actual Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. A les afores del centre i amb un gran espai, característiques totalment diferents a l'antic hospital, situat al nucli més cèntric d'Olot. En aquell moment l'hospital es va dimensionar amb un pensament que la comarca creixeria en població, però es va ensopegar en un moment de crisi i les xifres d'augment de població es van estancar. Actualment sí que s'està creixent en població i el centre sanitari comarcal ja està avançant en atencions domiciliàries i en capacitat d'acollir el màxim de persones. En una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió, el gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa, fa un balanç general dels 10 anys del trasllat al nou centre hospitalari.
Les coses, sí, són sensiblement diferents, no? Podríem analitzar des de diversos punts de vista, vull dir, es fa molta més activitat que abans, som més gent que abans, i han passat coses realment ja no pròpies de l'hospital, però hem viscut situacions com la Covid, que això pel sector sanitari, pel sistema sanitari, ha sigut una verdadera prova de foc.
En xifres, el canvi demostra que s'ha avançat molt en activitat en el centre sanitari de referència de casa nostra. Pedrosa repassa les xifres i destaca l'augment de tensions respecte ara fa 10 anys.
Quan es va fer el trasllat amb l'antic hospital, doncs s'ingressaven uns 1.500 malalts, diguéssim, mèdics, n'estem ingressant 2.000, superaven unes 2.000 intervencions quirúrgiques, estem a les 3.500, es feien 23.000 urgències, en fem 33.000, fèiem 1.800 sessions d'hospital de dia, en fem 5.500.
Un dels canvis més significatius va ser l'espai. El gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa remarca que els professionals es van haver d'adaptar a un espai més ampli que l'anterior de l'Hospital Sant Jaume.
Els professionals que es van traslladar van haver d'adaptar-se. Passàvem de 8.000 metres quadrats a 28.000. No? I això és un... té moltes connotacions, més espai, més llocs per fer coses, però també menys connexió entre ells, això ho feien notar molt al principi, no? És que allà ens veiem tots i tots estàvem junts i aquí hi ha dies que passes i no veus a la gent, no? I aquest és un element.
Per celebrar aquests 10 anys al nou Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, des del mateix centre han organitzat diverses activitats per commemorar-ho. Per exemple, durant aquest proper mes de desembre es podrà veure una exposició al vestíbul del centre sobre aquests 10 anys. Concretament seran dibuixos i muntatges abstractes elaborats per alumnes de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot. A més, també han preparat un vídeo per a les xarxes socials amb els nens i nenes que van néixer ara fa 10 anys a l'hospital, concretament del 14 de novembre al 31 de desembre. Un recull de moments que fan evident que hi ha hagut canvis, que la comarca creix i que el centre sanitari de referència de la Garrotxa es manté en un bon estat de salut.
Evidentment, també ha estat un any marcat per una gran notícia, perquè Sant Esteve, la que coneixíem fins ara com a església, ha passat a ser basílica. També ha estat notícia que una de les imatges ha estat posada i ja present a la façana, com és la figura de Sant Esteve. Ara en queden dues restants i s'estan buscant fons econòmics perquè siguin una realitat de cara a aquest 2025.
Una basílica menor és una distinció concedida per la Santa Seu a totes aquelles esglésies que destaquen per la seva història, per la bellesa arquitectònica o artística o per les relíquies que custodien. A Sant Esteve justament s'hi conserva un quadre del Greco, que és una de les grans joies patrimonials que té. Una basílica ha de tenir elements patrimonials com una ombrel·la, un paraigua de seda groga i vermella, que són els colors associats amb la seu papal i la ciutat de Roma. També ha de tenir el tintinacle, que és un campanaret que segueix el perfil del campanar de la basílica i que sona en el decurs de les visites papals, i l'escut pontifici amb les claus creuades. El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, ha dit que amb el títol de basílica, Sant Esteve passa a ser un temple de referència a les comarques gironines.
Perquè a partir d'ara, la parròquia de Sant Esteve, juntament amb les altres tres basíliques que tenim a la nostra diòcesi de Girona, és a dir, la catedral de Girona, la basílica de Sant Feliu i també la basílica de Castelló d'Empúries, passen a ser centres de referència pel nostre bisbat, centres espiritualment de referència i també d'administració dels sacraments.
La primera església parroquial romànica de Sant Esteve va ser consagrada el 9 de gener de 1117 pel bisbe Berenguer Umbert i ha marcat la vida de la ciutat. El primer temple va ser substituït per l'actual, construït entre el 1750 i el 1763. La benedicció del nou temple va tenir lloc el 10 de setembre del 1763. El rector de la Basílica de Sant Esteve, Pere Domènech, diu que el nou títol és tot un reconeixement.
Un reconeixement a la parròquia dintre la ciutat i un reconeixement a la vida que hi ha, i que per tant doncs, això serà també un engruixir i posar de relleu aquest patrimoni doncs, que té la ciutat amb Sant Esteve.
Que Sant Esteve es converteixi en una basílica menor ha estat molt ben rebuda a la ciutat. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha dit que el temple és una imatge referent i que aquest reconeixement és també un homenatge a aquelles persones que han lluitat per conservar el seu patrimoni.
Un fet rellevant per la parròquia, però també és un fet rellevant per la ciutat, perquè Sant Esteve és la imatge, és l'edifici que es veu des d'arreu d'Olot, i el fet de que li donin aquesta consideració de basílica, que la tenen tan pocs temples a la nostra diòcesi, estem parlant de dos temples a Girona, que és el de la catedral i Sant Feliu, i estem parlant de Castelló d'Empúries, i després ja vindrà Olot amb aquest reconeixement. Bé, d'alguna manera és un reconeixement també el tresor que amaguen aquestes parets, perquè s'ha fet un esforç important per part dels amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura aquests darrers anys de posar en valor tot el tresor parroquial, l'orfebreria que hi ha, el quadre del Greco, moltes altres coses. Realment té la consideració d'un museu que se sumen a la resta que tenim a la ciutat per venir-ho a visitar, però això ha tingut continuïtat amb el que és la restauració de la façana, que estava molt malmesa.
Que Sant Esteve es converteixi en una basílica menor ha estat molt ben rebuda a la ciutat. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha dit que el temple és una imatge referent i que aquest reconeixement és també un homenatge a aquelles persones que han lluitat per conservar el seu patrimoni. En les properes setmanes s'anunciarà la data de celebració de la cerimònia en què Sant Esteve passarà a tenir la categoria de basílica menor. El temple és una icona de la ciutat i la seva parròquia un referent de la comunitat cristiana de la capital.
A banda, també ha estat un any marcat per als premis, per la medalla a la ciutat a la formació professional, els diferents centres i interaccions que ho han fet possible arreu de la ciutat d'Olot. També ha rebut la Creu de Sant Jordi, fa pocs dies, la cooperativa i Fundació La Fageda. I una de les protagonistes d'aquest any ha estat les Ales de la Cultura per a Eva Durban.
La coreògrafa Eva d'Urban ha rebut emocionada i sorpresa a les ales de la cultura el reconeixement que l'Ajuntament d'Olot fa a aquelles persones que hagin destacat per la seva trajectòria en el camp de les arts.
Tot una sorpresa, tot, en don, l'Albert Marquès i les meves alumnes aquí, això no m'ho esperava, però no m'esperava res. No m'esperava tampoc ales de cultura, no? M'agrada molt aquest títol. Em sento identificada amb la paraula ales. Per mi ales significa creativitat, imaginació, llibertat d'expressió, comunicació.
Nascuda a Alemanya fa 60 anys, d'Urban fa més de 4 dècades que ensenya dansa a diferents escoles. Precisament un dels darrers camps amb els quals ha treballat ha estat en la dansa inclusiva. Sense anar més lluny enguany, durant el festival Sismògraf va dirigir la peça Entra, una demostració que la dansa no hi entén de cossos i és que un grup de joves, amb discapacitat física o sense, construïen un tot per explicar la seva història. Fa uns anys va crear l'escola Cor Art, a Olot. L'Eva també estudia tècniques i mètodes en el camp de la dansa com a eina de comunicació i expressió, com la biodansa, la dansa lliure o la dansa teràpia. A l'acte d'aquest dissabte recordava les dificultats que va tenir ella, però que tenen els pares que tenen fills malalts.
Des que vaig ser mare, la dansa em va salvar de caure malalta, anímicament i mentalment. Pel fet de cuidar sola d'un fill amb paràlisi cerebral molt malalt, sobretot durant els primers 8 anys de la seva vida. Haver de treballar per viure i pagar la persona que es quedava cuidant Christian, perquè en aquell temps encara no existia l'ajuda a domicili sense pagar-la. Sense cap ajuda econòmica ni domiciliària era com algo impossible.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, deixava clar el perquè Eva d'Urban mereixia rebre les ales de la cultura.
Per fer que la dansa sigui per tots els cossos, ja que els cossos són sempre diversos, per abolir privilegis i per ser culturalment i políticament radical, per ajudar-nos a pensar els espais dels artistes i del públic, per fer-nos pensar en un vocabulari inclusiu, per fer-nos reflexionar i reflexionar sobre els nostres prejudicis, per tot això i recordant sempre que l'art és sempre un acte d'amor i de generositat, des de l'àrea de cultura i de l'Ajuntament hem decidit aquest any otorgar les ales de la cultura a la ballarina i coreògrafa Eva d'Urban.
Fa més de 2 dècades que l'Ajuntament d'Olot fa entrega d'aquest reconeixement. El darrer en rebre les ales de la cultura havia estat l'arxiver Toni Mayans l'any passat, però també han recollit aquest guardó Carme Simón, Josep Murgà, Àngel Girona, Marta Puig o Pep Fargas, entre altres.
Durant aquest 2024, evidentment, directament no ens ha tocat de prop, però sí, indirectament ha estat el temporal d'Anna a la comunitat especialment valenciana. També va haver-hi protagonisme i solidaritat garrotxina de la mà dels ADF. En el seu moment vam parlar amb ells i així ens ho explicava la Natàlia Moreno.
La Dana, que va arrasar a València dimarts passat, ha assumit la regió en un estat de xoc que encara persisteix quan es compleix una setmana de la catàstrofe. Veïns de municipis com Paiporta, Picanya, Massanassa o Catarroja encara estan molt lluny de recuperar la normalitat. Hi ha zones que segueixen sense electricitat o aigua corrent i els carrers acumulen centímetres i centímetres de fang, brossa i cotxes apilats. Alguns, sort en tenen, del botà. Fa uns dies, l'Ajuntament de Picanya, una de les poblacions més afectades per les inundacions, va demanar a les ADF catalanes el seu suport per dur a terme tasques de neteja. De l'operatiu, que constava de 120 efectius, alguns s'han quedat treballant durant tota aquesta setmana i d'altres han tornat a les seves respectives poblacions. Un dels que ha tornat a casa és en Xavi Quintana, president de les ADF de la Garrotxa i vicepresident de les ADF de Catalunya. Què no s'ha de fer davant d'una riuada o una inundació d'aquest tipus? Per començar, Quintana assegura que no s'ha d'agafar el cotxe ni posar-nos prop de torrents ni rius, però també admet que segurament a València tot va anar massa ràpid. I és que, per posar un exemple, en el cas del barranc de Poyó, dimarts al matí estava pràcticament sec i a la tarda fregava els 2.000 metres cúbics per segon.
El gran problema són aquells torrents secs que nosaltres fa anys que no veiem baixar aigua, no? I que aquí mai hi baixa aigua, de cop tens una precipitació acumulada molt bèstia a les capçaleres d'aquests punts i comencen a desaiguar, i les quantitats d'aigua que passen per aquell torrent sec que no hi baixava mai res, doncs de cop és una torrentada amb molts de litres i que això pot fer molt mal, no? No ens hem d'exposar al cotxe, ho perdrem. Si ho perdem, quan puguem en comprarem un altre, però les vides no es recuperen. Per tant, tot el que vol dir exposar-se a que les corrents d'aigua se t'emportin, doncs això és el que no hem de fer. Aquí, una de les coses que es fa és que quan baixa una torrentada, la gent, doncs, bueno, jo ja passaré per aquest passadís, i treuen les cintes o no fan cas de les senyalitzacions verticals que hi ha. Tots els punts inundables que travessen en trànsit rodat d'aquí a la comarca estan senyalitzats, o gairebé tots, per un tant per ser molt, molt, molt elevat. No pot ser que quan baixen torrentades encara siguem allò que diu en cas de riuada, no? Tingues atenció i no creuis, doncs no, aquí encara ens trobem que la gent, doncs, bueno, jo ja puc passar. I l'aigua, a la que supera els 20 centímetres amb un cotxe, la tracció ja no és la que toca i els cotxes ja no, ja suren més que circular.
De les més de 200 víctimes comptabilitzades fins ara per les autoritats a l'àrea metropolitana de València, una gran part van morir ofegades als soterranis dels seus habitatges o en garatges. I és que moltes de les persones que han perdut la vida en aquesta tragèdia ho van fer quan intentaven retirar els seus vehicles de dins d'uns garatges que molt sovint quedaven negats d'aigua amb la mínima pluja.
A València sí que el que hem vist és que la gent estan acostumats que els hi plogui, que se'ls inundin els pàrquings, i la seva necessitat és quan vaig a treure el cotxe. I això ens explicava la gent del carrer, que ens deien, és que clar, aquí quan plou una mica o veiem que hi ha el risc, doncs anem a buscar els cotxes perquè vagin els cotxes en els pàrquings, se'ns inunden i se'ns fan malbé el cotxe. És clar, molta gent va baixar els pàrquings a buscar el cotxe i no van sortir tots de dintre els pàrquings. Això ens ho deien els mateixos veïns, Jo vaig pujar a la rampa que el cotxe ja em patinava. Perquè el que sí que sobta molt és que ens hem d'imaginar un carrer en el qual baixa aigua, baixen cotxes arrastrats, no?, arrossegats per aquesta corrent, i que quan arriben amb una rampa d'un garatge es transforma com aquell que baixa en fulles per un carrer i s'escolen per la reixa d'un clavegram, no?, sinó que es desvien i cauen a dintre les rampes. Això ja col·lapsa el pàrquing i d'aquell pàrquing ja surt cap més cotxe.
Davant la massiva onada de solidaritat que arriba d'arreu del territori, Quintana explica que, al contrari del que es pot pensar en una situació d'emergència d'aquest tipus, no es necessita ni roba ni menjar, sinó productes d'autoprotecció i de neteja.
El que bàsicament ja no se centra tant, potser tant en alimentació així de tot tipus, sinó potser coses més específiques, poder com llets en pols, tema d'alimentació de nens i de nadons, el tema de l'ajuda per treure i fer la neteja, que potser serà més tipus raspalls, pales, mascaretes de protecció, guants i ulleres, no? Tot aquest tipus de material, lleixius, més del tema de neteja, desinfecció i treball del post-emergència, no? Aquesta segona fase que serà més la de netejar tot el que ha quedat, doncs, destrossat per les inundacions.
Segons han penjat els respectius municipis a les seves xarxes socials, el material que es necessita a hores d'ara són pales, escombres, cubells, productes de neteja, com lleixiu o sabó, mànegues, botes d'aigua de totes les talles, mitjons gruixuts i material de neteja, com guants o draps. El que també preocupa a hores d'ara són les infeccions i malalties derivades principalment de la convivència amb el fang, l'aigua estancada i les restes orgàniques en descomposició. Així que també es demanen guants, mascaretes i ulleres protectores.
I malauradament, per tancar aquest resum informatiu del 2024, l'hem de tancar amb aquella cara més fosca que ens ha deixat l'any. Però sobretot ho volem fer des de la vessant del record i des d'un somriure, que segurament les persones que ens han deixat properes a nosaltres el voldrien quan escoltessin aquest resum informatiu de Ràdio Olot de l'any 2024. Aquest resum va dedicat a la Laila. Va ser l'únic cas masclista d'assassinat aquest 2024. Va morir en 37 anys de la mà de la seva parella i deixant 3 fills en un crim que van viure el febrer d'aquest 2024 a l'Avinguda Santa Coloma. Però també ens han deixat altres persones, com la històrica Maria Branyes, la persona més gran del món i que ha passat els seus últims anys aquí a casa nostra, a la residència d'Altura d'Olot. Malauradament també ens va deixar de forma sobtada Pep Sau. També ens va deixar Xavier Ruscalleda, que sempre el recordarem per la seva faceta, i també Josep Falguera. I, evidentment, volem dedicar especialment aquest resum del 2024 a una persona molt important, com va ser l'Eudald Morera, i així ho explicàvem a Ràdio Olot.
El sentit homenatge a l'Eudald Morera s'ha celebrat al jardí de casa seva, a la Vall d'en Bas. Era la imatge que li donava vida, segons ha explicat la pròpia família, als peus del Puig de Calm. A l'acte hi ha participat familiars i amics de tots els àmbits que havia tocat l'empresari garrotxí, des de l'esport a l'empresa, passant per la política i el Festival Vallviva, un certamen que li ha donat vida durant 4 anys davant un càncer de pronòstic incert. En Vallviva vàrem conèixer la faceta més humana de l'Eudald Morera, que es va convertir en un far de llum per a moltes persones que passaven per situacions similars. Una de les filles de l'Eudald, Mireia Morera, ho ha anunciat durant l'homenatge que el festival es mantindrà per mantenir viu el llegat del seu pare.
Que el Vall Viva seguirà viu, que el Vall Viva seguirà més viu que mai, que el recordarem avui, però el recordarem cada any celebrant aquest festival, que des de l'organització i des de la Fundació ho seguirem donant tot i res, que esperem que vosaltres seguiu gaudint i celebrant la vida igual que ho va fer ell. Gràcies de tot cor.
En la mateixa línia s'ha mostrat Joan Boix, el vicepresident de la Fundació Vall Viva i secretari de la Fundació Albert Bosch, ha promès a la família que seguiran al seu costat per tirar endavant el projecte.
Sempre recordo que en Domènec ha dit en alguna ocasió que el Vall Viva no li agradava gens, li recordava la malaltia de l'Eudald. Però de la mateixa manera que deia això, també li he sentit a dir que veient la vida que li havia donat al seu fill, si colgués faria un Vall Viva cada dia. Domènec, un cada dia no pot ser. Però des de la família nostra i com a part de la Fundació Vall Viva, ja sabeu que teniu tot el nostre recolzament per seguir endavant amb el somni de l'Eudald. Vall Viva li va donar vida, molta vida. Ara s'ha convertit en el seu llegat.
Gent d'àmbits ben diversos s'han donat cita a les Brides per acomiadar l'Eudald Morera. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, a qui Morera va fer entrar com a regidor a l'Ajuntament de la capital a finals dels 90, l'ha resumit amb aquestes paraules.
Fa 11 dies, diversos diaris obrien les seves portades amb la notícia del seu adeu. Un dels titulars deia: adeu al lluitador incansable ple de bondat. Cert, lluitador, vital, entusiasta, tossut, atrevit, optimista, valent, treballador, somiador, home de món, bon amic, bon olotí, sobretot bona persona. L'any que ve, el drac, el conill i el pollastre tornaran a ballar. La vida continuarà i tu seràs allà a dalt amb el teu somriure i la teva mirada entremaliada en el nostre record. Gràcies, amic.
En l'àmbit esportiu no hi ha faltat tota la Unió Esportiva Olot. Jugadors, tècnics i directius s'han donat cita a l'homenatge en el qual el president de l'entitat, Joan Agustí, ha dit que l'Eudald humanitzava el futbol.
Però no solament l'Olot. En tot el món del futbol has deixat una petjada inolvidable. Realment, quan anem als camps, tu t'esperes que et preguntin per l'equip, però no et pregunten per l'equip, et pregunten: vindrà l'Eudald? A quina hora arriba l'Eudald? Com està l'Eudald? Això és la petjada de l'Eudald. Tot el món del futbol, en la franja mediterrània, que és allà on nosaltres l'hem acompanyat, tothom estimava l'Eudald.
Però les paraules més emotives han vingut del seu amic d'infantesa, Joan Canyada. Visiblement emocionat, Canyada, que ha estat al costat de l'empresari en totes les seves facetes de la vida, l'ha definit com un mag.
D'una banda, la buidor que ens deixa que no podrem fer aquesta abraçada que voldríem a l'Eudald o no podrem tenir aquesta conversa, però molt més gran que la buidor que deixa és la plenitud que l'Eudald avui deixa a totes les nostres ànimes per tants bons moments al teu costat. Gràcies, Eudald.
Eudald Morera va morir el passat 12 de novembre a causa d'un càncer de pàncreas que li van diagnosticar l'any 2020. A partir de llavors va arrencar el projecte Vall Viva, del qual se n'han fet 4 edicions. La d'aquest estiu va durar 5 dies amb 10.000 assistents i la implicació de 252 empreses col·laboradores.
Doncs, evidentment, dedicant aquest resum 2024 a les persones que ens han deixat i a vosaltres, oients de Ràdio Olot, tanquem aquest any informatiu 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Milers de gràcies per estar a l'altra banda de l'antena, al peu del canó, al peu sempre de l'antena de Ràdio Olot.
L'any 2024 a Ràdio Olot, un any més amb la informació més pròxima.
Bona sortida de 2024 i, evidentment, feliç 2025 al costat de la ràdio, al costat de Ràdio Olot. Adéu-siau.